comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast. Benvinguts al Ningú no és perfecte. La setmana passada, al BFI Film on Film Festival, la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, va presentar una projecció de la còpia original de Star Wars de 1977. Kennedy hi va ser perquè volia legitimar la projecció d'aquella còpia, ja que alguns fans afirmaven que això no era el que hauria volgut George Lucas, qui mai no va ser favorable a mostrar el muntatge original un cop va començar a introduir canvis. Només esperem que aquesta còpia algun dia la puguem veure en format físic, ja que Kennedy va explicar que cada persona que entra a Lucasfilm per crear un nou projecte ha de veure el clàssic de 1977. Però avui no parlarem de Star Wars perquè tornen els programes de sessió doble de cinema. La sessió contínua que us proposem aquesta setmana comença amb Sinners, que teníem pendent de fa unes setmanes, i acabarà amb Ballerina, pràcticament acabada d'estrenar. Avui ens acompanyen la nostra productora, la Marta Sanz, en Jacint Casademont i en Francesc Morales, qui us parla en la presentació i direcció del programa l'Ignasi Arbat. Us recordo que us podeu subscriure i escoltar tots els programes a iVoox, així com a Apple Podcast, Amazon, Spotify, YouTube i Patreon pels mecenes. A la web ningunoesperfecte.cat trobareu els canals de podcast i el blog amb crítiques de cinema. A les xarxes socials ens trobareu a Instagram, Twitter, Facebook, Threads i Blue Sky. Si ens voleu explicar qualsevol cosa, un correu electrònic, ningunoes@outlook.com. El viatge pel fantàstic d'aquesta setmana el començarem en una festa al delta del Mississippi i acabarem en una pluja de trets en un poble idíl·lic de la República Txeca. Comencem! We've been gone a long time. We back now.
You twins?
Nah, we cousins.
There are legends of people with the gift of making music so true. It can conjure spirits from the past and the future. This gift can bring fame and fortune. Will somebody
take me? I aquesta setmana portem Sinners, pel·lícula escrita i dirigida per Ryan Coogler, una pel·lícula ambientada l'any 1932 al delta del Mississippi. La història de dos germans bessons que tornen al seu poble natal per començar de nou només per enfrontar-se a algun mal sobrenatural i que de moment, fins que no comencem la part amb spoilers, ho deixarem aquí. Per parlar-ne tenim per una banda en Jacint Casademont. Què tal, Jacint? Com estàs?
Doncs bé, bé, i content de parlar d'aquesta pel·lícula perquè poques vegades trepitjo una sala de cinema últimament i aquesta vaig dir, l'he de veure peti qui peti. També he de dir que hi vaig anar absolutament enganyat perquè em pensava que era una altra cosa, però tot i així vaig sortir molt, molt satisfet i segurament és una de les 5 millors pel·lícules d'aquest any.
Sí, és una doble notícia, la que has anat al cine i que t'ha agradat, que és una combinació estranya.
És que em teniu per un hater i a mi m'agraden moltes coses. M'agraden coses dels anys 60, 70, però també m'agrada alguna cosa actual.
Perfecte. Francesc Morales, què tal? Com estàs?
Molt bé, aquí des de Charleston. Jo també la vaig veure al cine.
No des del delta del Mississippi, per això. Que és,
no, abans estava més a prop d'allà, abans, quan estava a Alabama amb els Choctaw i companyia.
Primer de tot, us pregunto, doncs, opinió general de la pel·lícula.
Sí, bueno, en Jacint ja... Ara tinc curiositat per saber això de l'engany d'en Jacint. Per part meva, home, jo ja sabia més o menys de què anava la pel·li. Per desgràcia, també, perquè la sorpresa o les sorpreses que hi ha a la pel·lícula, crec que mirant el tràiler i quatre coses, i posant una mica d'atenció, doncs ja t'imagines què és el que acaba passant. Però tot i així m'ha agradat. És un... Quan a vegades em pregunta la gent què em sembla una pel·li, els dic que és una pel·li i que és una pel·li. No com moltes coses que són... A veure si aquesta analogia s'entén. Sinners és una paella. Moltes de les coses que he vist últimament són arròs amb coses. I Sinners, doncs, és una pel·lícula sòlida, és una pel·lícula que és una pel·lícula, cony. que moltes vegades és un guió de teatre filmat, suposo que per influència de les plataformes, que s'acaba contaminant fora de les plataformes també, per desgràcia, i hi ha molts productes que arrosseguen problemes i aquesta no és el cas.
Jacint.
Opinió, jo ja he dit, em va agradar molt i a veure, jo no vaig anar enganyat o sense saber, o sigui, tenia molt clar el que anava a veure, sabia els gèneres que tocava perquè les primeres crítiques ja m'havien cridat l'atenció i ja sabia què anava a veure, però és que hi ha una novel·la que es diu Ring Shout, traduïda com a Nuestros Cánticos aquí a Espanya, que és exactament el mateix. El que passa és que no són dos bessons, són tres noies negres, però està ambientada allà mateix, també s'enfronten al mal de manera semblant, el que passa és que ja són dimonis, no són vampirs. Però la resta és que és absolutament tot igual, i em va sorprendre molt, i jo en un principi pensava que era una adaptació masculinitzada d'aquesta novel·la, però després vaig descobrir que no, que era una idea original, entre cometes.
A mi la pel·lícula m'ha encantat, eh? Trobo que és meravellós en aquest aspecte. El guió m'ha encantat també, trobo que està molt ben travat, els personatges estan molt ben interpretats, tots estan molt ben descrits, les seves motivacions, com els va evolucionar. La barreja aquesta de gèneres i elements, no? De barrejar vampirisme, racisme, erotisme, màgia negra, la música blues, terror, western, vull dir que té absolutament de tot la pel·lícula i trobo que està molt ben explicada, és a dir, per barrejar tot això, que no sempre és fàcil, ho explica molt bé. La direcció posada en escena de Ryan Coogler és de mestre i és una pel·lícula que té identitat de sèrie B, però que en realitat hi ha una pasta brutal i que, malgrat que sigui una sèrie B d'origen, l'aspecte és d'una sèrie A de primera categoria. Una pel·lícula que li podeu rascar diferents capes, buscar diferents lectures de tots els temes, o sigui, us podeu quedar potser amb la més superficial situació, no?, d'aquests dos germans que tornen i que s'han d'enfrontar amb uns vampirs, i a partir d'aquí podem anar gratant capes, sigui de temes com el racisme, la música blues, i bueno, ja anirem desgranant ara aquí en el programa. Abans de continuar la pel·lícula, parlem de Ryan Coogler, que bé, tu, Jacint, ara fa un moment explicaves que t'ha sorprès que estigués basat en un projecte original. De fet, jo crec que també li ha sorprès el propi Ryan Coogler, perquè des que va començar a fer pel·lícules el 2013 en Fruitvale Station, que era una pel·lícula basada en fets reals, a partir d'aquí doncs, la seva carrera ha vingut marcada per la saga Rocky, amb les dues primeres de Creed que ell va dirigir, i Black Panther per Marvel Studios, que també ha fet dues pel·lícules més. Per tant, coses basades en còmics, amb altres pel·lícules, i Cines representa per primera vegada una pel·lícula original de Ryan Coogler. I de fet, el propi Ryan Coogler ho diu. Jo feia més de 10 anys que portava fent pel·lícules i la gent no em coneixia. És a dir, els autors doncs, hi posen part de la seva història i identitat en les pel·lícules. El fer coses que no són pròpies doncs és el que passa, no? Que la identitat potser, tot i que ja se li veia que era un bon director per la manera de fer de treballar, no? I ell explica en una entrevista com sorgeix la idea de Sinners, concretament el fet de desenvolupar el tema de la música, el blues, etc. Ryan Coogler és de Dockland, que és una localitat que està propera a San Francisco. Explica que quan ell tenia uns 10-11 anys, aproximadament, la seva mare decideix mudar-se a Richmond, que és una ciutat que està molt a prop d'Oakland, però el cas és que Oakland tot s'estava tornant molt car, ells no s'ho podien permetre i es van mudar. Parla sobre la identitat també, que és un tema important que toca la pel·lícula, perquè ell diu que se sent tant d'Oakland com de Richmond. De fet, va néixer en un lloc però es va criar més en l'altre, per tant diu que se sent d'ambdós llocs. El cas és que el seu oncle es va mudar molt a prop de casa seva. També vivia a Oakland i es muda, bàsicament, per estar a prop, a uns 10 minuts de casa. I diu que hi passava moltíssimes estones. Explica que el seu oncle era un veterà de la Segona Guerra Mundial, que quan hi anava punxava discos de vinil, la música blues i bevia whisky. I això el va marcar moltíssim. I mentre feia tot aquest ritual, li explicava històries del Mississippi. I diu que d'aquesta manera així es va introduint el blues. Però no com a fan, seguidor del blues, etc., sinó quina va ser la manera en què ell va descobrir la música blues. Diu que el seu oncle va morir el 2015, que tenia una malaltia terminal. va passar força temps separat de la seva família perquè va anar a Los Angeles a fer els estudis de cinema i quan va acabar els estudis de cinema es va posar a treballar i aleshores, concretament, quan el seu oncle estava malalt, ell es trobava primer a Filadèlfia, que estava acabant el rodatge de Creed, i llavors, posteriorment, a Los Angeles, on s'estava muntant la pel·lícula. Total, que durant aquest procés ell no va poder estar a prop del seu oncle i el seu oncle va acabar morint, el van trucar quan ell estava treballant encara en la pel·lícula. I això que li va suposar una culpa per una banda i enyorança per l'altra, enyorança d'aquella casa, d'aquella època. I és un enyorament que ve fruit de perseguir el seu somni, que és el de ser director. I aleshores explica que escoltava música blues per recordar el seu oncle. El fet d'escoltar aquesta música el porta a estudiar els músics que la van compondre. I a partir d'aquí, si anem ajuntant totes aquestes coses, sabreu alguns dels elements que poden haver begut la pel·lícula de la vida personal de Ryan Coogler. De fet, ell explica que volia fer una cosa que sorgís de la seva ànima i que fos una cosa pròpia d'ell.
Jo voldria destacar que per mi és una rara avis absoluta perquè un director negre, que ja és un condicionant, ens agradi o no, però que després d'una pel·lícula independent com era la Fruitvale Station aconsegueixi encarar dues de les franquícies més grans. Primer, ressuscitar Rocky, que ja ho veia impossible, i a més amb un personatge nou. Ho petis, facis una trilogia. La tercera no la llegeix ell, entre cometes, perquè la fa el mateix Michael B. Jordan, però darrere sabem que hi era el mateix Coogler. I després Black Panther, que tenia que ser el gran fracàs en aquell moment de Marvel i que no sé per què, perquè a mi la pel·lícula no m'agrada, però acabi convencent a la gent, estigui nominat als Oscars, o sigui, aquest nano, només per això em trec el barret, però que la seva pel·lícula més personal, que és aquesta, sigui la pel·lícula que no és prequela, ni seqüela, ni spin-off, que ho peti més als Estats Units en dècades, és que em sembla flipant.
Sí, sí, i a més, o sigui, la pel·lícula ha costat 90 milions de dòlars, que és una pel·lícula molt cara, és una pel·lícula cara, i no és una pel·lícula d'aquelles basada en cap franquícia que et portarà molta gent al cinema que segur que recuperaràs econòmicament. Té mèrit, o sigui, mentre estem gravant això, 175,6 milions de dòlars a tot el món. S'ha de dir que d'aquests 175, 135 són als Estats Units i 40 a la resta del món. Per tant, és una pel·lícula que ha funcionat molt bé als Estats Units i Canadà, però relativament bastant menys a la resta del món. No sé si també per el tema cultural o tal, no? Que queda més... no sé exactament per què.
És una història molt local. O sigui, sí. L'estrany és que s'hagi estrenat a cinemes aquí, quasi. Si no fos per ells dos, no s'hagués estrenat.
Molt poques sales, per no dir algunes contades als Estats Units, podran apreciar això, perquè aquest format tan bèstia, que hem vist algunes fotos als Estats Units, tothom destaca que és impressionant veure la pel·lícula en una pantalla d'aquestes. Aquí doncs ens en quedem amb les pantalletes que tenim amb els cines de locals, que és difícil de percebre la immensitat amb la qual els plànols i en el que està rodada.
Sí, però la qualitat tècnica és que encara que ho miris amb una pantalla de barri, ostres, no sé, o sigui, és una pel·lícula molt fosca i atrapar amb cel·luloide la imatge que es vegi així de bé i de nítida em sembla flipant. No sé qui és el director de fotografia perquè no m'hi he entretingut, però és que em va recordar moltíssim a Los Ocho Diosos de Tarantino, que també és un treball magnífic amb un format similar. O sigui, només per això ja em sembla flipant.
Mira, la fotografia és d'Autum Dural Arcapou.
Que... No el conec absolutament de res, aquest senyor.
Senyora. Ara o senyora, et buscaré. Sí. Ara et buscaré el que ha fet. I... No sé si fem una petita sinopsis o no cal, llavors, quan entrem...
Vols que te la faci?
Va, vinga, rapidet.
Això és Abiertos al Amanecer, però els protagonistes són negres i resulta que ho dirigeix Scorsese. I... Pel mig té un antojo i vol ser Moulin Rouge. Ja està.
Com a resum...
És perfecte.
Sí, exacte. No està gens malament com a resum. Parlem de la música, si voleu, en aquesta primera part, sense spoilers, perquè la música sí que és un tema essencial i capital a la pel·lícula, que ha anat a càrrec del que és el compositor habitual dintre de la filmografia del director, que és Ludvig Göransson, que de fet doncs, descriu que és una banda sonora personal ambiciosa que, a més, volia reflectir el seu propi viatge musical. S'inspira en la música blues i es va interpretar la banda sonora amb guitarra. De fet, doncs, amb el mateix tipus de guitarra que fa servir el personatge de Sammy al llarg de la pel·lícula. Què us ha semblat tota la part musical?
És que és un dels tres pilars que té la pel·lícula. Són tres pel·lícules. Una és un western, l'altra és una pel·li d'aquestes sobrenaturals de vampirs, de caçadors de vampirs i gent que fuig de vampirs. I la tercera pota és una pel·lícula sobre la música blues. És gairebé un biopic d'un cantant que no existeix. I la música hi està present no només en els moments que la gent està tocant música o interpretant o ballant o el que sigui, sinó que la presència de la banda sonora en alguns moments, sobretot a la primera meitat de la pel·lícula, és molt intensa. No sé si us va semblar a vosaltres. Semblava que el volum estigués molt per sobre del que hauria d'estar en alguns moments, sobretot quan arriben els dos germans, quan estan fent aquella mena de quest en diferents moments. La banda sonora està a 11, no està a 10.
Però estan fent molt expressament perquè també
els
efectes sonors, fins i tot el silenci està treballat perquè soni en aquesta pel·lícula. Mm-hmm. És molt a mi em va recordar molt el treball que feia David Lynch, que tu no te n'adones, però des del minut zero fins l'últim hi ha efectes de so i en aquest cas hi ha música, perquè la música també, des que comença fins que acaba la pel·li, jo crec que n'hi ha constantment, que no hi ha cap espai en buit.
Sí, sí. No em vull oblidar tampoc, perquè va ser insistència del director, que formés part de tota aquesta recreació de blues Serena Goranson, que és la dona de Ludvig Göransson, que és violinista de formació clàssica, i va dir que la música negra del sud havia de ser tractada amb molta cura i amb assessorament expert. I, de fet, els propis Göransson matrimoni van llogar un estudi reconvertit des d'una església de Nova Orleans i van treballar amb el repartiment secundari de la pel·lícula. Van assajar les cançons diverses vegades. Fins i tot Hayley Steinfeld, que també, doncs, a banda d'actriu és cantant, va escriure i gravar la cançó original Dangerous per a la pel·lícula. Vull dir que hi ha hagut un tractament molt, amb molta cura, no? I aquí, sobretot, representada tota aquesta part musical a través del personatge d'Elroy Lindo, que és aquest actor que hem vist 50.000 pel·lícules de Spike Lee, que apareix a totes, i aquí, doncs, mític també una vegada més.
Home, i fa un paparàs.
Surt el Núcleo, també, és el científic aquell.
Ara aquesta...
És que els 2000 va ser d'Elroy Lindo, o sigui...
Que fa sempre aquell gest, no?, que li dius qualsevol... Li fas una pregunta i et comença a riure sense mirar-te, com a resposta a la pregunta que li has fet.
Bé, doncs del
per cert, he buscat la directora de fotografia. Sí. Es van conèixer amb en Coogler a Black Panther 2, a Wakanda Forever, i des de llavors treballen junts. Abans havia treballat també per Marvel a la sèrie Loki, i tot l'altre són videoclips i cosetes molt petites. És bastant independent.
Doncs és curiós, eh? És directora, en tot cas, eh?
Sí.
Que havíem dit, sí, sí. Doncs bé, la recreació de la música, meravellosa en aquest aspecte, i sobretot crear fidelment la música negra del sud d'aquella època, no? Que va ser la principal obsessió de tot plegat. De fet, a la pel·lícula es fa menció a un músic de l'època que era Charlie Patton. Charlie Patton era un músic de Delta Blues que va viure entre el 1891 i el 1934. Era considerat afroamericà, però com tenia la cara clara, es va especular molt sobre la seva ascendència. Existia una teoria que afirmava que era mexicà o cherokee, però sembla confirmat que sí, que tenia ascendència blanca, negra i indígena. Una situació semblant com el que li passa al personatge de Hayley Steinfeld, que és negra, però que físicament passa per blanca, del qual després en parlarem una mica més en la part amb spoilers. Charlie Patton és precisament el músic del qual suposadament Sammy hereta la guitarra, cosa que més tard descobrim falsa, ja que va ser un regal del pare de Stack i Smoke.
Només falta que diguis que es sospita que era català, però ja tenia el combo perfecte, eh?
No ho he trobat, això. Si no, ja ho hagués dit. I sobre aquesta barreja de gèneres que comentaves tu, Francesc, com ho heu vist, tota la narrativa que té la pel·lícula?
Jo bé, és a dir, és molt fàcil pifiar-la. amb aquesta barreja de gèneres. Sí que crec que salta molt ràpid en el moment que els... aquell típic moment, no?, que de les pel·lícules aquestes de monstres sempre hi ha algú que en sap molt i li explica als altres, o un grup de protagonistes se'n va a la biblioteca o a internet a informar-se del que està passant, no? Jo crec que es fan un salt molt ràpid, fan un salt de fe molt ràpid, i de seguida, no, aquí en el que necessitem són alls i no sé què. Li fa el discurs molt, molt ràpid a la resta de la gent. Per mi aquest punt em va grinyolar, però per la resta tot correcte.
Jo amb el de la barreja de gèneres, com que jo crec que aquesta pel·lícula primer s'ha pensat què volia explicar i després s'ha dit, val, això són gèneres, per mi ha quedat bastant més orgànic del que podria semblar a bon principi. Que també hi ha una virtuositat del director per saber-ho, que tot tingui un mateix to, dins canviar gènere, però que mantingui un mateix to, que és complicat perquè a sobre és des de molt realista el component aquest més fantàstic. Però sap mantenir-ho tot molt bé. I ja us dic, no em sembla una pel·lícula pensada de ara faig un musical, ara faig una de por, ara faig una d'acció, ara faig... No. I veig més, fins i tot, que més que buscar ser gèneres concrets a cada moment, intenta ser un director o un estil cinematogràfic autoral a cada moment. Perquè jo, tota la part que estan preparant el bar, creant-lo, podríem dir, jo veig que és absolutament Scorsese a la primera època, però tal qual. I després veig que tira cap a Tarantino, cap a Rodríguez també li veig que hi tira. O sigui, no és tan gèneres com sabors,
I
gustos diferents.
A Carpenter, Jacint, li has vist alguna cosa?
Sí, però és que la cosa sobretot, sí que té algú, però clar, és que tots els westerns són Carpenter.
Sí, però
no té mèrit.
A Vampiros, no?, també, de John Carpenter.
Sí, i s'assembla a Fantasmes de Marte i s'assembla a mil pel·lícules més del director. Però perquè Carpenter tot el que feia en realitat era un western. O sigui que tot el que vulgui semblar un western modern, en part veu de Carpenter.
A banda de Jordan Peele, que també és un director de terror, que fa servir el terror per parlar del racisme, com també, doncs, en part ho fa aquesta pel·lícula.
Sí, tot i que parli del racisme, no és que t'ho foti a la boca de manera superexagerada. Hi ha racisme perquè hi havia racisme en aquell moment, i a la història, si vol ser més o menys realista, hi ha un component racista. Però jo no crec que sigui el gran missatge que vol tirar aquest senyor. Almenys és la sensació que tinc jo. O sigui, jo crec que al revés, tant Jordan Peele com ell estan normalitzant que gent negra expliqui històries de negres i que per això no siguin, no sé com dir-ho, que ens ho tinguem que mirar amb ulls de blancs.
Tot i que no deixa de ser una pel·lícula bastant clàssica en la seva estructura narrativa, és a dir, tens una primera part de la pel·lícula que és presentació de personatges, que és molt important pel que vindrà després, és a dir, llavors la segona part, que és la part central, és la festa i l'erupció dels vampirs, és una manera de dir, tu ja coneixes aquests personatges, estàs encarinyat amb ells, ara doncs tu sentiràs coses quan els hi passin, i llavors hi ha el desenllaç, que aquí potser sí que és la part final, perquè és com un desenllaç estil El Senyor dels Anells, amb el sentit de que és un final que són diversos finals, és a dir, tens el final de la festa, tens el final d'un personatge, i llavors tens una escena post-crèdits que és com un altre final, no? Aleshores, és com diversos finals dintre del que és el final de la pel·lícula. Però bé, no altra cosa, el tema del Senyor dels Anells, però bé, quan estructura narrativa és bastant clàssica, tot i ser una pel·lícula molt diferent que barreja gèneres i té aquest esperit de sèrie B, fins i tot.
Tu dius que té una estructura clàssica? Jo ho agafaria bastant amb pinces, perquè la presentació dels personatges se'n sembla que suposa la meitat de la pel·lícula, quan normalment són els seus primers 20 minuts. Aquí el treball de que tu coneguis els personatges és molt més extens del que sol ser habitual.
Sí, completament d'acord. És a dir, té l'estructura, però els tempos, com bé dius tu, són gairebé la meitat és presentació, la meitat és el nus i el desenllaç 10 minuts, un quart d'hora, vull dir que...
Bueno, el desenllaç jo crec que l'allarga massa. És un dels grans efectes que tenim actualment al cinema.
Perquè hi ha diversos finals, és el que comentava.
Sí.
Si tu acabes a la festa, doncs ja està. Que podia haver acabat allà la pel·lícula, no? Però el tio la continua amb una altra escena i encara la continua després en els postcrèdits, no? Parlem de la mitologia, del vampir, del tipus de vampir, que hi ha una influència, crec jo, que no hem esmentat abans, Stephen King, no? Salem Slot, jo crec que hi ha bastant també de Salem Slot aquí. Com ho heu vist tot això?
Puf, és que a mi em recordo una altra pel·lícula, en Sagriu ser pesat, que és 30 dies d'oscuridad. O sigui, és exactament el mateix, però portat al Mississippi als anys 30. El tipus de vampirs, la manera d'organitzar-se, de moure's, jo veig que veu molt més d'allà que no pas de Salem Slot, de Stephen King, ni de, que jo em semblava que veuria més, d'Abiertos al Amanecer, perquè sí que es transforma una mica en monstres, però no és tan exagerat com allà. A mi m'ha recordat moltíssim els vampirs de 30 dies d'oscuridad.
Sí, és aquesta idea de que hi ha un vampir que va creant aquesta comunitat, com de col·legues, no? Amb la qual cosa introdueix un dels motius pels quals encara fem pel·lícules de vampirs i són tan populars, que és que al cap i a la fi tampoc... O sigui, són els dolents, entre cometes, a la història, però tampoc estan molt equivocats. Que és allò que fa que cridi l'atenció, no? El personatge d'un vampir sempre t'acabarà fent un discurs o dos i tu et quedes com dient, ostres, igual sí que hauria de ser un vampir. Tots aquests moments, no?, que va dir, home, però aquí no te n'adones que tots són una colla de racistes, vine amb nosaltres i tots serem a la mateixa comunitat i cantarem les mateixes cançons i tal i qual. És aquesta mitologia del vampir que s'assembla més a aquesta de 30 Nights. Com era? 30 dies i què?
30 dies d'oscuridad.
Sí. Això.
És el títol que...
Sí, que seria una mica també la Lost Boys, Jóvenes Ocultos, em penso que era en castellà.
Però tot això, al cap i a la fi, ve de l'època de la Guerra Freda i de més. O sí. Sigui, la ciència-ficció es basava en bona part la immersió en los ultracuerpos i totes les pel·lícules que ens molen. És això, uneix a nosaltres i serem tots iguals i Thanos tenia raó.
Però,
ja sí.
Però el tipus de vampir que mostra la pel·lícula és el vampir clàssic. És a dir, avui en dia hem tingut moltes pel·lícules que han trencat la mitologia del vampir de, va, això de demanar permís per entrar i de les creus, això és les pel·lícules, però els vampirs de la vida real, no? Entre cometes, això de la vida real, sí. no ens deixem afectar per aquestes coses.
Clar, no és el vampir aquest postmodern.
No, exacte, no? És el vampir de tota la vida, és el que li passa aquí, ulls brillants, necessita permís per entrar si la vol liar, si no, doncs s'ha de quedar fora, no? És a dir, totes aquestes regles que han trencat moltes vegades tornen, ja en l'última, el remake aquest de Salem Slot, que us pot agradar més o menys, però és una tornada als orígens en aquestes regles i aquestes regles oblidades o que havien quedat enrere durant tants anys tornen a resultar noves i fresques, que una pel·lícula agafi aquesta mitologia i la mantingui intacta, no? I vulguis o no, dius, hosti, mola.
Però és que també ajuda molt que és una pel·lícula folklòrica i que tingui aquests elements tan tradicionals, jo crec que ajuda a convertir-ho tot en una espècie de conte fosc.
Seria molt estrany que cada cop i volta el personatge aquest irlandès digués, no, allò que has llegit a Stoker... Perquè, clar, no sé, no hi ha molts de referents, no? Polidori, Stoker i quatre coses més. Tot allò en realitat és tot mentida. Clar, pensem que la pel·li està situada en un moment que fa 10 anys que s'ha estrenat Nosferatu. No hi ha molt de recorregut i, per tant, no pot autoanalitzar-se o no hauria de poder autoanalitzar-se el personatge.
Bé, aquí tenim una cosa molt important, que és que el vampir és irlandès, que no és una cosa gratuïta a la pel·lícula.
Sí, no sé si en Jacint volia comentar això. O...
No, anava a dir, vull escoltar perquè no sé a què ve això.
Sí, home, són moltes coses que estan passant al mateix temps. La primera és la idea que és un personatge que ve de la vella Europa, d'aquesta Europa decadent o antiga. El vampir no és autòcton de Nord-Amèrica. Es percep com un agent que ve de fora. Poden haver-hi equivalents, evidentment, perquè tampoc és... Cap i a la fi tots som humans i tenim equivalències culturals, no? Però clarament és un producte europeu que arriba i que arriba per xuclar la sang, expoliar, apropiar-se de tot allò que està passant al seu voltant.
Perquè aquí hem de tenir en compte una cosa, Francesc, que et pregunto tu directament, que és que molta gent pot tenir la falsa percepció que l'irlandès és blanc i que, per tant, doncs, com a tal, és la representació de l'home blanc. Però ens equivoquem totalment, perquè els irlandesos que arriben als Estats Units en el seu moment no són considerats blancs. De fet, en molts bars locals, etc., d'aquella època dels Estats Units, estem parlant dels 1800 i escaig, els irlandesos no els deixen entrar en determinats llocs, el mateix que llavors després passarà amb els negres, no?
O sigui, sí, de fet...
Hi ha aquest paral·lelisme.
I de fet alguns d'ells són esclaus al segle XVIII i XIX a Nord-Amèrica. Esclaus en el sentit d'esclau, no de treballo molt com un esclau, no, no, de legalment esclaus.
Sí, sí.
I això fa que la pel·lícula sigui interessant en aquest aspecte perquè mostra de forma completament orgànica el que són les relacions entre grups que són minoritzats dintre de Nord-Amèrica, que són els asiàtics, els negres, els irlandesos. S'esmenta, quan parlen de Chicago, no s'ensenya, però s'esmenta els italians, els jueus, tots aquests grups bàsicament competeixen entre ells.
Doncs res, Francesc, Jacint, gràcies i deixem aquí aquest Sinners. Una abraçada.
Que vagi molt bé. Si adeu, es fa fust, tanqueu-vos a casa, res a anar a locals raros.
No? I si us piquen, que si poden entrar, els hi dieu que no.
No, no, no. Allò de Déu-vos guard que teniu a la porta, ho trenqueu contra el terra immediatament, sisplau.
Així m'agrada. Va, una abraçada. Adéu.
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 Do you like to dance? I know a school where they teach dances. I could take you there if you'd like.
To stop the assassin, you must become.
I anem per Ballerina, la cinquena pel·lícula de la franquícia John Wick, que al mateix temps és un spin-off situat entre els esdeveniments de la tercera i la quarta pel·lícula Parabellum i el capítol 4, en aquest cas protagonitzada per Ana de Armas. Per parlar de Ballerina tenim a la Marta Sanz. Marta, què tal?
Molt bé.
Doncs va, comencem amb aquesta pel·lícula. Molt d'autora de la saga John Wick, evidentment funciona molt bé com a spin-off, i el primer que et pregunto és unes primeres impressions generals, que t'ha semblat la pel·lícula, i anem desgranant.
Bé, jo que hi anava sense cap pretensió i després de la darrera de John Wick, doncs m'ha sorprès molt positivament. M'ha encantat Ana de Armas en la carn i interpretant aquesta Eve Macaro. I jo crec que sí que està dins aquesta saga, no?, de John Wick, que ja de per si ja m'agrada molt, amb en Keanu Reeves, i trobo que ella li dona un estil propi. I això m'ha agradat, que li hagin fet per ella com a nova assassina.
Sí, aquí hi ha diverses coses. Bé, primer, la pel·lícula crec que va de menys a més. És a dir, té un pròleg que a mi no m'entusiasma massa, o sigui, després ja en parlarem, no? Però sembla que comenci com una mena de telefilm. Llavors comença, sí, a entrar a la pel·lícula d'acció, però unes escenes d'acció que tampoc estan a l'altura del que són les escenes d'acció de les pel·lícules de John Wick. De fet, la pel·lícula està bastant dividida en dues parts i crec que són bastant diferenciades, que és bàsicament el moment en què la protagonista arriba a Hallstatt, no?, que és aquest poble europeu, idíl·lic, de muntanya, i tot el que és la part prèvia, no? Després també explicarem, potser, aquesta diferència, o especularem a què es deu. Però per mi és dues pel·lícules que són una, i la primera part, doncs, regular, i la segona part a mi m'entusiasma i és com surts de la pel·lícula ben amunt, perquè aquesta segona part funciona molt bé. Pel que fa a la protagonista, Ana de Armas, jo crec que està absolutament fantàstica. Ja era el millor de l'última pel·lícula de James Bond i aquí demostra que pot liderar la seva franquícia de cinema d'acció amb molta solvència, i la veritat és que ho fa molt bé. A mi, doncs, m'ha agradat molt. A part d'Ana de Armas, la resta del repartiment trobem els que són tots els de la franquícia John Wick, Ian McShane, Angelica Houston, Lance Reddick. Aquesta sí que serà la seva darrera aparició, aparició pòstuma en pantalla. Ens pensàvem, doncs, que havia estat a John Wick 4, doncs no, encara el tenim aquí. I també, en aquest cas, sí que és una nova aportació, que és aquest actor, Norman Reedus, que ve, doncs, de la franquícia de The Walking Dead, i que veiem, doncs, fent un paper que també ens pot recordar, en certa manera, i el Gabriel Byrne, que fa del dolent d'aquesta pel·lícula, que la veritat és un dolent força arquetípic, no? És a dir, tampoc és que sigui un dolent que destaqui molt. I, a veure, d'aquesta pel·lícula no és d'aquestes que ampliï el lore de la saga. De fet, no crec que sigui bàsicament aquest objectiu. Juga amb les regles establertes que ja coneixíem de les quatre pel·lícules anteriors i fa servir secundaris que ja hem dit, no?, coneguts d'aquest món per connectar a l'univers de John Wick. I després ja parlarem, si hi ha cas, de la participació de John Wick a aquesta pel·lícula, que és menor i crec que no fa ombra al que és l'actriu principal i que, per tant, doncs, és això el que havia de fer. I tampoc em queixo, ni molt menys.
És que és pretès. Això que has dit fa un moment, que el pròleg se t'havia fet potser una mica pesat o llarg, que semblava un telefilm, Jo crec que és necessari per posar-nos en situació i alhora crear aquesta imatge de nova assassina una mica estereotipada, és cert, però que alhora hi ha una idea que ha introduït el Wiseman, el director, que ho explica ell en alguna entrevista, i és que dona a entendre aquesta pel·lícula que els assassins professionals poden tenir família. I això contrasta amb John Wick, no? Que John Wick...
John Wick tenia família.
Tenia família, sí. El que passa és que li maten el gos, no? Diguéssim, i...
Bueno, primer mor la dona, es queda sola amb el gos i aleshores doncs és com...
Sí, però ja no es queda sola en el món,
sí,
no?
Sí, sí.
Diguéssim. I en aquest cas és un pare de família. La mare no se sap, no sé si és que s'ha mort, etc.
No se sap.
No se sap. Doncs és un pare que en principi té dues filles i a la primera imatge és idíl·lica. Està amb la nena petita, estan jugant tots dos, és un pare ideal, no? Vull dir... I bé, i ell doncs, el que fa és combinar-ho amb la seva feina. A la nena m'agrada molt, la té entrenada, no? Si passa això haurem de fer allò altre, no? De dins de la casa, i arriba un moment que ho han de fer. És cert que llavors tens aquest element simbòlic que es va repetint al llarg de tota la pel·lícula, que és la ballarina tancada amb una campana de vidre, que és com una mena de souvenir que ja després sabrem d'on prové, no? I tot el que comporta. A mi m'ha agradat molt i Ignasi, ara només és una idea que vaig tenir després de veure la pel·lícula. Primer, els moviments, les coreografies d'Anna de Armas. I segona, m'ha agradat molt que tot un poble de tipus austríac, Hallstatt, fos un clan. Això m'ha encantat.
Mm. Sí, de fet, aquesta...
I la neu, jugar amb la neu.
Aquesta segona part és la millor. Jo crec que és que fins i tot canvia la manera de rodar i la manera de fer les escenes d'acció. Té la seva explicació, ara en parlarem, i jo crec que aquesta part és la millor de la pel·lícula. De fet, no m'agrada massa fer rànquings i tal, però potser dintre... O sigui, la
però
primera...
si no t'agrada, no el facis.
No el faré. Només diré que, a veure, per mi, les millors pel·lícules de la saga John Wick són la primera i la segona. Segurament m'agrada... O sigui, la que més m'agrada és la primera. Aquesta sí que no faré cap rànquing, però...
És que
no
ens va deixar estupefactes, no?
No, el que passa és que aquella no només hi ha violència, sinó crec que hi ha una història, no comença només amb la violència, sinó comença, doncs, amb ell com es...
És un antiheroi molt ben dibuixat, jo crec.
Molt.
Keanu Reeves és que ho clava.
I a més és que, no, o sigui, hi ha una història, o sigui, no només són escenes d'acció, sinó que hi ha una història. La segona intenta mantenir un equilibri, però crec que la tercera i la quarta, que estan molt bé i que m'agraden molt les escenes d'acció, però li trobo faltar un punt d'història, perquè al final només és un encadenat de seqüències. Aquesta ballarina recupera una mica aquesta cosa de la primera i la segona, no? És a dir, et vaig explicar una història que és una història d'origen, que vols dir, estàs obligat a explicar-la d'alguna manera, no? Sí. Però bé, i també me recorda aquestes típiques pel·lícules d'heroïna d'acció, no? Hem vist, jo que sé, Atomic Blonde, que és de David Leitch, i Kill Bill, no? Sobretot hi ha una escena amb Katana, que en parlarem després, que em recorda Kill Bill, no? Uma Thurman, i l'Anna de Armas, doncs ja ho he dit, que està perfecta, vull dir que m'agrada molt com ho fa.
De fet, ella, bueno, sabeu, ho ha dit, que l'han entrenat molt per físicament, també per suportar tot aquest rodatge, i crec que es nota. I també es nota el fet que el director hagi triat, i tot el seu equip, a fer efectes d'explosió pràctics, no? Que no són afegits després amb un programa informàtic.
Exacte. Bé, només dir que Anna de Armas i Keanu Reeves ja havien coincidit,
sí,
en dues pel·lícules abans. Una és Knock Knock, que no és una pel·lícula massa bona. Bueno, és una mena de, no sé, thriller, eròtic, comèdia, d'Eli Roth.
No sé si l'he vista.
Jo vaig veure Sitges ja fa un grapat d'anys i, bueno, és una pel·li divertida, molt tonta, però, bé, en fi, és igual. Tenen escenes allò picants, tots dos, per dir-ho d'alguna manera. I llavors hi ha Exposed, que és una pel·lícula del 2016, que aquesta pràcticament no l'ha vist ningú, és molt desconeguda, però bé, que allà hi han coincidit diverses vegades. I, per tant, suposo que també ell devia pensar que Anna de Armas devia ser una bona actriu per interpretar aquest paper, tinguent en compte que també ella, sobretot, és una actriu coneguda des que va fer la primera part de Knives Out, no? Punyals per l'esquena, que sí, és quan ella es fa famosa, sobretot, a Estats Units. Dit això, una petita sinopsis abans d'anar amb el tema de la producció de la pel·lícula. Només comentar que és la història d'Eve Macaro, una nena que viu sola amb el seu pare, com bé ara explicaves. Alguna cosa ha passat amb la mare, no sabem, amb la germana, no se'ns donen gaires detalls, i apareix llavors el líder d'una secta que els ataca. El pare mor, però la nena aconsegueix salvar-se i és adoptada per la Rusca Roma, que és aquesta organització a la qual pertany John Wick per ser entrenada com a ballarina i assassina. Llavors ja la veurem ja de gran, ja adulta, començarà a fer missions per a l'organització fins que es retrobi amb els membres d'aquesta secta que van matar el seu pare i van destruir la seva família. A partir d'aquí comença una missió de venjança al pur estil John Wick, però en aquest cas doncs, per el pare i no per el gos, que era la diferència, tot i que el gos en realitat amagava doncs, a darrere el tema de la dona. Vull dir que no era tan superficial com això. Doncs comencem, si hagués pel principi. Bé, abans tu parlaves, Marta, d'aquesta petita, aquest petit pròleg, aquesta escena, que és llarga, potser dura entre tot plegat 15 minuts perfectament, que hem de dir que en el primer esborrany de la pel·lícula interaccionava amb la mare, no? Per tant, es veia la mare i tal, i tot això al final ho van decidir treure i quedar-se només amb la figura del pare i mantenir la mare dins el misteri. No m'entusiasma massa aquest moment, jo estava esperant ja que sortís Ana de Armas repartint i, bueno, no sé si era necessari o es podia haver explicat simplement. Tu deies que sí, que
bé,
és necessari.
És el cliché i és aquella excusa que la motiva un cop ja d'adulta a prendre's la seva venjança, perquè maten el pare davant seu, diguéssim, no? I veu, és molt estereotipat d'aquest tipus de pel·lícules d'acció, i veu una marca molt concloent en el canell d'un dels executors, no? I alhora intervé aquest personatge que és el canciller, que en els moments aquells previs no sabem qui és, no sabem què es diu, que li diuen el canciller. La figura ja ho ensumes, és força fosca, sense cap escrúpol, i el que vol, com una bona clan familiar, és emportar-se sang de la seva sang, que és la nena. I és molt estereotipat, també, no? Em recorda també una mica el padrí, no? Aquesta cosa de la família ha d'estar sota un mateix sostre, i aquest mateix sostre és en aquest poble Hallstatt, molt lluny d'on s'ha criat aquesta nena. Una nena que no recorda, sí que recorda que té una germana, però ja no la recorda físicament, no recorda la seva cara, no? I el seu pare tampoc té massa interès de parlar-li de la seva germana. O sigui que sabem que té una germana, sabem que hi havia una mare per allà, sabem que viu en una mansió que té de, no sé si és un llac o davant, no? Que té vistes fantàstiques, i que de cop a la nit doncs entra aquests assassins i el persegueixen i tu ja saps que l'acabaran pelant el pare. I aquí entrem en el primer contacte amb aquest canciller, que el tornarem a veure en aquest poble, Hallstatt, que ell fa de cap de la secta, perquè al final és una secta i això és el que m'ha interessat, tot i que no hi entra gens, ni quins valors tenen, ni què els mou religiosament, ni res d'això, no? Semblava pel·lícules d'aquestes, o novel·les, no són nens perquè són famílies, però que alhora és un poble habitat per assassins, és a dir...
Allà anirem, aquí no t'avancis.
No m'avanço, que és el que m'ha semblat interessant també, perquè en ella, a la Eve, li han posat difícil, tot i que no s'han vist, i no patiu, escenes amb nens degollats, eh?
No,
això no. Me'n vaig adonar.
No havia mainada, aquell poble no tenen fills.
Sí, sí que hi havia mainada.
Sí, de fet,
hi ha mainada perquè en veiem el mateix nen en dues ocasions diferents, però el que no veiem són nens agafant armes i ni nens acabats a terra.
Hollywood no està
estripats.
Preparat per fer
no,
això.
No.
Està clar.
Sí, està clar. Bueno, i llavors ja en parlarem, però el personatge de les campanes em sembla...
Sí.
Del campanar em sembla...
Va, però abans del campanar hem de parlar de l'entrenament del personatge
Div. Sí, però passa ràpid, no? Això.
Sí, l'entrenament, o sigui... bé, és bastant tòpic, però ja sabem que jugàvem això. El fet de les ballarines russes que en realitat són espies, assassines, això quantes vegades ho hem vist al cinema?
Sí.
Quantíssimes.
I que dormen juntes, tot és estil marcial, no? L'Angelica Houston fa de directora, que sembla que repeteixi... És com si ja l'haguessin vist, no? Com anteriorment, no? En papers anteriors, en la mateixa tesitura. És darrere una taula, fumant, amb els anells, vull dir, també és molt estereotipat.
No, tot. Clar, a mi m'ha recordat pel·lis aquestes de, com es deia aquella, El Gorrión Rojo, em sembla, no?
Ah, que, sí.
Era això, o la pròpia Viuda Negra de les pel·lícules de Marvel, també deixa de ser això, sempre tot connectat amb Rússia, el ballet, etc. Vull dir que és una cosa que ja hem vist moltíssimes vegades. Sí que hi ha una cosa durant l'entrenament que m'ha... O sigui, que
ha marcat la diferència, eh?
M'ha sobtat que hi ha una frase que li diu, no?, la personatge d'Angelica Houston, crec, no?
No.
Qui és?
Ah, bueno, no ho sé què diràs.
O és l'entrenadora. Sí, que
és
li
l'entrenadora,
diu...
lluita com una noia.
Correcte, lluita com una noia.
M'ha encantat, no? M'ha encantat, perquè a més està fet després i l'Anna de Armas també s'ho va prendre d'una manera molt constructiva, és a dir, que a partir d'aquí l'escena li dona més força... Jo crec que no queda com un pamflet, sinó que tota l'escena es construeix arran a l'entorn d'això. Lluita com una noia, és fes trampes si cal, apunta els ous dels nois i utilitza... Ja, perquè li diu, no ets grossa, no ets musculada, no? Que això sempre... se'ns retreu, no?, a les noies, no pots lluitar com un home, no, és que clar que no podem, no fem el mateix pes ni tenim la mateixa força, llavors has d'utilitzar altres eines que puguis tenir. I ja, m'ha agradat molt.
Clar, aquí és que et canvia el sentit cultural que té l'expressió, perquè sempre es fa servir, o es fa mal servir aquesta expressió, no? Has de lluitar com un home, no lluitis com una noia,
una
no?
Nena, no?
Exacte, sí, com sí. Like a girl, que diuen aquí, no? Doncs aquí li canvia el sentit cultural a l'expressió, volguem dir, tu no guanyaràs les batalles si intentes lluitar com un home, perquè hi ha una superioritat física, sinó que has d'utilitzar les teves qualitats com a dona, no?
L'agilitat, la...
Exacte.
Exacte, sí.
Així que no... Està molt bé, vull dir, és una frase que aquelles que se te queden, eh? Perquè a partir d'aquest moment és un punt d'inflexió en què ella comença a superar els seus oponents, no?
És molt hàbil fer-ho perquè el públic femení que miri aquesta pel·lícula es pot sentir identificat amb el personatge d'ella, que també és fal·lible, eh? La Eve també falla. I com li passen en John Wick, li foten per totes bandes, vull dir, que acaben ferides, no? Ella és una heroïna que impoluta.
Correcte.
Acaba ensangonada, acaba amb alguna fractura, acaba per terra...
Bé, aquí també tenim una... Entre passadissos s'acaba trobant en John Wick, que és una escena que és molt curta.
Però no és d'anterior o és actual?
A veure, aquesta escena és per situar-te que és un moment en què John Wick temporalment està entre la tercera i la quarta pel·lícula, no?, que ens situa. Aleshores és per dir-te, bueno, doncs està en aquest moment que està deixant la rusca a Roma, que ella li dona doncs aquest consell, no? Aleshores, bueno, és per situar-te temporalment la pel·lícula, perquè al moment tampoc la conversa que tenen, tot i que li dona consells, no?, bueno, abandona el camí de la violència, no sé què, alguna cosa d'aquestes li diu, que llavors doncs ella decideix no fer-ho, no? Al contrari, que sembla que té una companya que... Bueno, en fi, tot això, no? Que ella, doncs, com que estan totes dormint allà mateix, algunes...
La Tatiana, no? Sí, que no acaba de... Ella, la Tatiana, no s'hi veu a gust i...
Algunes faran carrera, d'altres no.
Sí.
Carrera en la violència,
vull dir. Sí, sí, sí. Però és veritat que també val a dir que Eve s'hi ha trobat, no?, obligada en aquella situació. Ella no ha triat que matessin el seu pare. Ella no hereta un gen d'assassí de violència. Senzillament és que en aquell punt en què el seu pare es mor i es queda sola en el món, l'acompanya en Winston cap a aquesta acadèmia, que no és acadèmia de màgia. Precisament.
No precisament. Doncs arribem al poble ja de Hallstatt, i que és un poble d'aquests idíl·lics, de muntanya, amb neu, que allà suposo deu haver unes pistes d'esquí extraordinàries, vull dir que és el típic poble bonic, idíl·lic de...
Hòstria, sí.
Sí. Superpreciós. Bé, total que...
On menges un Frankfurt.
En un restaurant.
Home, allà, no sé, allà és on vas a menjar... col fermentada i Frankfurt.
I he de dir que aquí és quan ja la pel·lícula ens sorprèn. És a dir, un cop ja entres al poble ja no surts, eh?
Però no és a Àustria, ja... que s'ha rodat. No. És als afores de Praga.
Sí, sí, sí. Bé, que tot comença en un restaurant allà de bon rotllo i...
Sí, i, de on fet... veu les ballarines, com la seva.
Exacte. No? Que dius, home, clar, llavors ho relaciones, no? És que el pare...
Ah, jo vinc d'aquí.
El pare era d'aquí. La ballarina del pare, aquella nina, era d'allà. I ja llavors ho relacionaràs com que és un poble en el qual tots són membres de la secta, que és una cosa que tu no saps.
Sí. Tenen comportaments... Només arribar ella amb el cotxe, hi ha una mare amb un nen que travessen per davant del cotxe i el nen li fa el gest de piu-piu, no?, amb els dits.
Sí, sí, sí. Nen de mal rotllo, eh?
Sí, ja, sí. Però no, només veurem això, amb nens.
Sí, no, ja està. Però és com... Ja vas veient
que... Són pistes,
que...
són pistes, sí. Que aquell poble no hi és benvinguda, la Eve.
No, totalment. Total, que això desencadenarà en un moment en què ella està fent aquesta cerca, la identificaran i la començaran a atacar en el mateix...
Però ella només vol prendre alguna cosa calenta.
Ja, sí, sí.
Vol cafè.
Però ja saben qui és. Clar, tu en aquell moment no ho saps que tot el poble està ficat a la secta. Clar, quan la comencen a atacar, tu veus, hosti, són uns que estan aquí infiltrats i de cop i volta vas veient que és tot el poble.
Sí, que la gent surt de casa que... amb el que té.
Sí, sí, i veus famílies allò normal... Que llavors surten de casa amb unes armes, uns rifles, amb un... Però això, què coi és, això?
Això és una mena de... Això estem més acostumats a veure com en un ranxo, no? Als Estats Units, en algun estat de, no sé, sí. Utah o algun estat així, i aquí, en canvi, és més idíl·lic, perquè està nevat, hi ha un llac... semblen uns fiords, no? Tot allò és bonic.
Però clar, aquí comença, jo diria, una part més de comèdia negra.
Sí.
Perquè aquí és quan...
Per però mi és quan... no acaba de... No acabes de riure. És a dir...
Home, sí, jo sí. En algun sí? moment, sí. El moment dels plats, per exemple.
Ah, bé, sí, aquell sí. Home, aquell és divertit. El moment dels plats és veritat. Perquè són la mestressa del restaurant, no? I la Eve, que amb el que tenen a mà... Es van picant i el que tenen a mà és la vaixella del restaurant. Home, aquells plats són forts, eh?
Sí, sí.
Vull dir que fan mal. I es van tirant trencant plats l'una contra l'altra.
Sí, em sembla que estan intentant aconseguir una pistola que està al terra, amb una cosa així, i comencen a llançar-se plats un a l'altre.
Sí.
Sí, sí.
També hi ha un moment còmic, que és que la Eve tanca la càmera de fred a la mestressa. Bueno, hi ha aquell moment també, sí, és còmic.
I, a més, la música acompanya, perquè en aquells moments la música també juga amb... una mica bufonesca, si tu vols, vull dir que no és aquest...
Però no hi ha compassió, eh? Vull dir...
No, no, no. Però es nota, jo crec, que a partir d'aquest moment l'acció és més divertida. Fins ara has intentat veure o has vist una acció més seriosa i ara la peli és com... ja un divertiment,
no? És un deixat anar ara, no?
Sí, sí, sí. I molt ben...
I, a més, anirà a més... Perquè ja els plats els deixarem i agafarem coses més grosses, que fan més mal.
Per això jo dic que crec que tots els reixuts són els moments aquests que estan en el poble. A més, m'alliga també pel que deien, que pel clima i tal, doncs van tenir problemes la primera vegada. I quan
sí,
ho
diu aquí, jo ho tinc, que van anar a Budapest.
Sí, sí, i ho van haver de tornar a fer. Aleshores, clar, per mi les seqüències d'acció de tot lo del poble estan en un altre nivell del que hem vist a la primera part de pel·lícula. Vull dir que no... No tenen res a veure. Estan molt millor fetes i tenen molt més impacte, no? I a partir d'aquí comença aquest detall, que ara tu deies, que qualsevol cosa és una arma per ella, perquè a partir d'aquí, doncs...
L'escena dels patins sobre gel, aquella...
Meravellós.
És fantàstica. Em va semblar... va semblar de les millors de la pel·lícula.
Perquè la gent ens entengui, fa servir els patins com si fossin nunchakos, no? Els típics nunchakos que veiem a les pel·lis...
Sí, els patins estan lligats, com acostumen a estar, no? Amb els cordills, i està en un garatge, i aquest garatge té una minipista de gel, que jo això només ho pots tenir en aquest poble, i clar, jugues amb fer servir això, aquests patins... com a arma esmolada i patinant, a més, que els moviments són més maldestres, no?, amb una superfície que rellisques. És brutal. És molt, molt divertida i molt... I alhora és molt efectiva.
Sí, divertida. Està molt bé. Això també ho té la saga John Wick, a vegades allò d'agafar un objecte ordinari i fer-ne una cosa especial. A John Wick crec que hi ha, ara no me'n recordo quina pel·lícula és, que agafa un llapis també i amb el llapis fa...
Sí, però no hi ha carnissament. Saps què vull dir? Hi ha un... Ella, l'Anna de Armas, li dona un toc també de soc humana i també aquí faig el que puc. I no queda una cosa excessivament acarnissada, sinó que amb allò, amb aquesta gentilesa que té, no? Doncs ho fa servir i a vegades fa gràcia, perquè uns patins pesen, vull dir...
Sí, sí.
No és com... Allò pesa i, clar, queda el contrast, és graciós.
Totalment. De fet, una cosa, llavors a partir d'aquí anem al moment... De...
Els van a comprar el director, per cert.
Els patinets?
Sí.
Els molt bé, patins aquests sobre gel, perfecte.
Sí, sí, sí.
El que potser no va comprar va ser l'aparició de John Wick, perquè jo crec que això és d'aquestes coses que es van afegir després. De fet, John Wick en aquest moment no apareixia en el guió original. Stahelski hem de dir que era reticent al principi, però després va creure que això funcionava i, per tant, finalment s'afegeix aquesta escena de John Wick, que una de les coses que també m'agraden d'aquest moment és que se'l torna a anomenar Baba Yaga, o sigui, no? Aquesta mena d'home del sac, no? Aquest mite.
És un personatge femení.
I llavors ja anem a la part final, Marta, que jo diria que és el moment àlgid de la pel·lícula, que és tot el que té a veure amb el llançaflames.
Sí, això ha portat cua, això.
Per què?
Se li han fet diverses entrevistes. Jo no en tenia ni idea, ni hagués sospitat que li hagués provocat el que li ha provocat a l'Anna de Armas. I és que en l'escena li van dir, vos el dia abans de rodar aquesta escena en concret, l'equip d'especialistes, no?, que manipulen explosions i foc, li van dir, vos entrenar-te, vos agafar el llançaflames abans de demà, una mica de, no?, fer-t'hi amiga del llançaflames. Jo, si de cas ja demà ja m'hi posaré quan toqui rodar. I va passar que ella ho fa molt bé, ho veiem, i que realment el foc crema, o sigui que aquell foc és real. I el que no s'esperava era la bafarada i l'efecte que tindria amb ella, en el seu cos. Aquella suor que veiem de l'actriu és real, perquè el foc el té molt a prop i l'eina, el llançaflames, pesa. El foc és impactant.
Hi ha una escena molt xula amb el llançaflames, que és quan està lluitant amb un altre assassí que va armat amb un altre llançaflames, sí, i que es llancen el foc l'un, sí, a l'altre i vas veient...
Sí, em va recordar Bola de Drac.
Totalment. T'anava a dir el mateix. Això és com dos kamehames, no, un xocant,
sí,
contra l'altre,
sí,
a veure,
sí,
qui,
a veure
guanya,
qui,
no?,
guanya. No sé si tornarem a veure una ballarina dos fent més tàndem amb en Keanu Reeves.
A mi m'agradaria, i si no, sempre hi ha la possibilitat de veure la John Wick 5, perquè aquesta setmana ha sortit la notícia que Chad Stahelski, a Hollywood Reporter, estava explicant que està escrivint la cinquena pel·lícula amb Mike Finch, que va coescriure la 3 i la 4, i diu que si construeixen una cosa sòlida la compartiran amb Keanu, però diu que té dubtes de si fer-la o no, si serà satisfactòria, ja que creu que la 4 era el tancament perfecte del personatge. Diu, si no surt la 5, tenim moltes altres idees per fer gran aquest univers. De totes maneres, han avançat que no serà una història de la High Table, que això va quedar tancada a la quarta pel·lícula, per tant serà una història nova amb el personatge de John Wick, tot i que ell no s'ha mostrat rotund en si es farà o no, que tot depèn. Lionsgate ha dit que es farà i ho ha confirmat. Vull dir, Lionsgate la vol fer
Lionsgate
sí o sí.
Lionsgate veu els diners.
Correcte.
I vol fer la pel·lícula.
Sí, jo crec que es farà. I en quant a aquesta, doncs...
I a
que...
més, John Wick, no sé, puc estar equivocada, però crec que funciona al cinema.
I tant, sí, sí,
per
que funciona.
Per això ho fan, vull dir que al final...
Sí, sí, i havent presentat el personatge aquí d'Anna de Armas, jo crec que, home, pot sortir perfectament a la cinquena part de John Wick. I res, només comentar això, que tot un inici vacil·lant que té aquesta pel·lícula, la segona meitat per mi és supersòlida, és com una pel·li de John Wick igual de ben feta, i espero que tinguin molt de futur tant aquesta ballarina com a Anna de Armas en aquesta franquícia. Doncs ho deixem aquí. Marta, una abraçada, que vagi molt bé.
Molta sort a tothom. Una abraçada.
Que passeu una bona revetlla de Sant Joan i ens retrobem la pròxima setmana. Mentrestant, cuideu-vos moltíssim. Ningú no és perfecte. Fight like a girl. Fight like a girl. Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.